Sant Vicenç al dia.
Bon dia. La presència de coronavirus puja lleugerament a Sant Vicenç. La velocitat de reproducció de la malaltia és d'1,1 i el risc de rebrot s'incrementa a 327. Ahir hi havia 4 persones de Sant Vicenç dels Horts en ingrés hospitalari, una d'elles a la UCI. Avancem altres notícies en titulars. La Fiscalia recorre l'absolució de Tamara Carrasco i torna a demanar ara a l'Audiència de Barcelona que condemni la Vicentina a 7 mesos de presó per incitació a desordres públics. Parlarem amb Taller de Solidaritat sobre el programa de formació i alfabetització que fan a Cochabamba, Bolívia. L'ONG signava dilluns un conveni amb l'Ajuntament dotat amb 10.000 euros per a aquest projecte. El cementiri amplia horaris a partir de dilluns i incorpora mesures per evitar el coronavirus. Hi haurà una porta d'accés i una altra de sortida i es controlarà l'aforament. La previsió del temps amb Carme Farnell, som-hi.
La presència de força núvols, mitjans, alguns de més baixos, i en conjunt també amb aquesta precipitació feble que es podrà anar escapant durant la primera meitat del dia ben bé cap a l'interior, però cap als Vallesos, també cap al nord del Baix Llobregat, però en qualsevol cas serà una precipitació de caràcter feble. D'altra banda, cal dir que de cara a la tarda els núvols ja estaran més trencats. De cara al migdia s'espera una temperatura màxima d'uns 22-23 graus, per tant, també serà força suau i agradable. I atenció amb el vent, que també continuarà bufant reforçat. Serà bufarà moderat, amb alguns cops forts, i tot plegat afavorirà que tinguem mala mar. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
A la producció Sara Cabrera, us parla Eva García. És dimecres 21 d'octubre. Ara posem Sant Vicenç al dia. La presència de coronavirus puja lleugerament a Sant Vicenç respecte a ahir. La velocitat de reproducció de la malaltia és d'1,1. Cada persona amb virus encomana la malaltia a més d'una. Aquesta velocitat de reproducció a Sant Vicenç és inferior que al conjunt de Catalunya, on puja una dècima i se situa en 1,38. La reproducció és alta, en qualsevol cas, a Sant Vicenç i a la immensa majoria de Catalunya. Segons dades de seguiment epidemiològic del Departament de Salut, també puja a Sant Vicenç el risc de rebrot a 327. La realització de PCRs també va a l'alça. Durant l'última setmana es van fer a Sant Vicenç 708 PCRs de l'11 al 17 d'octubre. Aquestes proves han confirmat 44 casos i el percentatge de PCRs positives baixa dues dècimes, al 6,6%. Això pel que fa a la població general. En el cas de les residències, l'última setmana deixa 3 casos confirmats de coronavirus i un ingrés hospitalari. La mitjana d'edat dels casos positius a Sant Vicenç torna pujar als 35 anys. Ahir hi havia 4 persones de Sant Vicenç dels Horts ingressades, una d'elles a la UCI. Sant Vicenç ha superat les 600 persones afectades per Covid-19. Des que va començar la pandèmia s'han confirmat 603 casos. Ràdio Sant Vicenç. Comissions Obreres apunta a les retallades de la sanitat pública catalana de l'última dècada com a principal causa de les conseqüències del coronavirus. Així ho expressaven ahir dues infermeres i representants sindicals al programa La República de Ràdio Sant Vicenç. Davant la pregunta què ha fallat per tornar a tenir dades de mortalitat i de propagació de coronavirus altes, les dues representants apunten cap a la manca d'inversió i de recursos. En part, Loren és infermera d'urgències a l'Hospital Arnau de Vilanova Lleida i responsable d'organització de sanitat de Comissions Obreres.
Crec que no és que s'hagi fallat, és que al nostre país venim d'unes retallades brutals des del 2010 en el que és sanitat. És una continuïtat en retallades que no s'han revertit i realment no es parla de la salut i de la sanitat com per fer un model nou dirigit a les novetats que tenim actualment en el segle XXI, esperança de vida més gran, malalties cròniques que no arriben a la mort però se cronifiquen i viuen molts anys, cosa que abans no passava, vivim més bé, tenim més llarga vida, però en aspecte de sanitat s'ha quedat enrere i no ha anat juntament amb aquestes condicions.
En la mateixa línia es manifesta Maria Àngels Rodríguez, infermera del Departament d'Infeccions a l'Hospital Trueta de Girona i portaveu de Comissions Obreres, denuncia la precarietat del personal sanitari català, especialment d'infermeria.
La pandèmia, si hagués vingut amb un pressupost incrementat, amb més equips de protecció individual, amb més personal professionals de la salut contractats. A Catalunya hi ha una fuita, en especial d'infermeres. És la professió que més surt del país perquè no té feina aquí, o té feina però és molt inestable. Són feines de substitucions, són feines a temps parcial. Es va començar a intentar a contractar doncs, personal, gent que estava, com deia, a temps parcial, per exemple, gent que feia caps de setmana se'ls va contractar a temps complet. Amb el benentès, almenys per part de Comissions Obreres, vam demanar que aquest temps complet del 100%, ja que els teníem amb nòmina, es mantingués fins a final d'any. Què va passar? Va arribar el mes de maig, l'onada de la pandèmia va començar a baixar i automàticament aquests professionals, com diuen en castellà, si t'he visto no me acuerdo.
Rodríguez parla també de les llistes d'espera i recorda que s'han paralitzat proves, visites i cirurgies no urgents.
Les malaurades llistes d'espera, que ja estaven malament a Catalunya, malgrat els plans de xoc que s'havien intentat fer, estaven malament, però amb la pandèmia ha sigut desastrós. És a dir, els hospitals eren monotemes. La gent només venia a tractar-se de la Covid-19. Es van aturar proves diagnòstiques, es van aturar visites especialistes, es van aturar tot tipus d'intervencions quirúrgiques, excepte, evidentment, les urgències. Si hi havia un accident, vull dir que no s'ha invertit el suficient, però no ara, com deia la meva companya, des del 2010. Hem estat maltractats, els personal que hi treballem a la sanitat.
Podeu sentir el programa sencer de La República al web de Ràdio Sant Vicenç i a les xarxes socials radiosb-h.info. La Fiscalia ha recorregut l'absolució de Tamara Carrasco i torna a demanar ara a l'Audiència de Barcelona que condemni la Vicentina a 7 mesos de presó. Ho anunciava ahir a Twitter la defensa de Carrasco. La mateixa Tamara va publicar a Twitter: «Si creuen que em faré enrere per esgotament és que no em coneixen prou». I afegia: «Anirem al provincial, al Suprem o a Estrasburg, si cal, els drets civils són legals i legítims, no haig de demanar perdó a ningú per exercir-los», diu Carrasco. En el recurs d'apel·lació, el fiscal respecta a les proves i testimonis aportats al judici, però sosté que els fets provats recollits a la sentència constitueixen un delicte d'incitació als desordres públics, segons recull Europa Press, un delicte que la jutgessa va descartar a la sentència per considerar que el missatge de veu de Tamara Carrasco, que va enviar un grup de WhatsApp, no es podia considerar distribució o difusió pública. Dilluns us explicàvem la signatura del conveni de col·laboració entre l'Ajuntament i Taller de Solidaritat, un conveni dotat amb 10.000 euros. Són diners que es destinaran al projecte Làpices que escriven futuro, un programa de formació i alfabetització de dones que l'ONG desenvolupa a Bolívia des de l'any 2014. En coneixem més detalls amb el representant de Taller de Solidaritat a Sant Vicenç, Pere Silvente, bon dia.
Hola, bon dia i gràcies per convidar-nos a explicar els nostres projectes.
Ja sabeu que és casa vostra, Ràdio Sant Vicenç. Làpices que escriven futuro es fa a Cochabamba i participen dones camperoles indígenes que han migrat del camp a la perifèria de Cochabamba. Quina és la situació d'aquestes dones? Quin és el seu perfil?
Sí, la majoria d'aquestes dones, com bé dius, no són gent resident a Cochabamba, que és una gran ciutat, sinó que venen de molts pobles dels voltants, de l'àrea metropolitana, diguéssim, i bueno, són gent molt humil, amb molt poca formació, per això el tema dels làpides i tal, per donar visibilització a nivell simbòlic, no?, de que sense formació no tindran massa futur aquestes pobres dones, no? Llavors, el tema de la formació, a part d'infraestructures, buscar-los contactes, capital inicial, els microcrèdits, altres eines que teníem ja i que estan a la seva disposició, el tema de la formació, d'aconseguir uns bàsics mínims de lectoescriptura, de matemàtiques, de ser autònomes a nivell, doncs, anar a comprar i de no tenir que parlar. La majoria, diguéssim, parlen quechua, és a dir, tenen un castellà bàsic, un espanyol molt bàsic, i llavors se'ls millora aquest espanyol, aquest castellà, i després el tema numèric per anar a comprar, etcètera, a negociar, perquè la majoria munten petites empreses gràcies a nosaltres, un viver d'empreses, i han de saber una mica de comptabilitat, clar, de números, com a mínim, doncs allà es parla amb soles i tal, doncs 10.000 soles, 50.000 soles i tal, que sàpiguen manejar-se amb aquestes xifres, no?
I què troben a Làpices que escriuen Futuro? Com canvia la seva vida un cop entren en aquesta roda d'aquest projecte?
Sí, bé, nosaltres tenim ja l'experiència, com bé has dit, des del 2014, i tenim una perspectiva de 6 anys, i no, la gent, diguéssim, què ha passat amb aquestes altres dones que han rebut aquesta formació, que han rebut les vostres eines, el vostre recolzament? Doncs canvia radicalment la qualitat de vida d'aquestes persones, de no tenir ingressos a tenir una mica d'ingressos, no un supersou, però sí ingressos suficients per automantenir-se, com a mínim doncs, pel tema de la cistella de compra, comprar els aliments bàsics, poder-se desplaçar, és a dir, passa a ser la font d'ingressos més important de la seva unitat familiar. És a dir, d'estar en precària allà venent a les carrers quatre rampoines a tenir un sou regular, no supersou, però acceptable, doncs clar, hi ha una diferència qualitativa amb la seva qualitat de vida, que és massa, no?
En la seva i en la de la unitat familiar.
Exacte, sí, comentes, tots els fills, per exemple, dius, bueno, hi ha fills que aquest, si tenim, jo què sé, allà a la mitjana 6, 7, 8 fills, doncs mira, si som molt masclistes, però les dones que es queden a casa i promocionem aquest nano i aquest altre que sembla que despunten, i els altres tururup violes, escolti, no has de fer això, has de fer promocionar tothom, que després les nenes o els nens o qui sigui, si és igual que sigui nena o nena, doncs té més potencial intel·lectual i tal, bueno, és una altra història, però has de potenciar tothom. Llavors això que ha fet que aquesta distinció que hi havia anteriorment ja no existeixi, sinó que es promocioni tothom, tots els fills de la unitat familiar, i el marit també es piqui una mica i digui, bueno, doncs molts doncs, són camperols, no? Dius, doncs, potser amb aquests quatre productes que tenim a la horta doncs, els podem comercialitzar i vendre una mica amb el mercat central, perquè ara ja tenim contactes amb la ONG, ens pot obrir portes i tal. Moure una mica, no apalancar-se, sinó moure el teu potencial dintre de les teves possibilitats, per suposat.
En l'àmbit de la cooperació i els projectes d'aquest tipus, es diu des de fa molt de temps, potenciar, ajudar una dona, té una repercussió en el seu entorn més pròxim, en el seu col·lectiu, força ampli.
Sí, exacte. No deixa de ser un tòpic, però és una realitat. És veritat que sí, és veritat que el 10-15% de la gent que es salpica dels nostres projectes són homes, però el 85% són dones, diguéssim, la gran majoria són dones. Quina és la diferència? Una diferència qualitativa important, no? La dona sempre és més proteccionista, no només mira per ella, sinó per tota la unitat familiar, i mira que l'impacte no només del menjar i de la subsistència, sinó de futures inversions, no? En formació dels fills, en fer un petit negociat amb el marit, doncs la dona té més empenta i més visió perquè ha estat formada. És veritat que també ara s'estan apuntant homes a aquest projecte de Làpides i tal, no? Però majoritàriament es fan cursos, a part de temes numèrics i lectoescritura i aprendre castellà bàsic i tot això, el tema del lideratge, no? De l'empoderament de la dona, de dir, bueno, doncs tu ets un ser humà, igual que un home, tens el mateix valor que qualsevol ser humà, l'únic que tu has de creure, has de lluitar per això, i nosaltres també et recolzarem, però la primera que t'has de creure ets tu. Si tu penses que ets un que no vals res, doncs clar, el teu potencial de fer coses queda molt minvat, no?
Els microcrèdits són una eina molt important en la tasca de taller de solidaritat. Quan parlem de microcrèdits, perquè ens fem una idea, són crèdits molt petits, potser per comprar una màquina de cosir, coses
sí,
petites, molt concretes, sí, però amb una capacitat de canvi sí, enorme.
La majoria dels microcrèdits, de potser si hi ha 50-60 microcrèdits durant aquests 6 anys, han sigut el tema agroalimentari i tèxtil. És veritat que potencialment potser el 80% és agroalimentari, és a dir, una senyora que sap fer, jo què sé, uns postres molt, molt bons, perquè la seva iaia o qui sigui li va ensenyar, ella sap els truquillos, tal i qual, i munta un petit obrador a casa seva, compra la maquinària amb aquests microcrèdits, és a dir, els microcrèdits poden ser de 100, 200, 300 euros, per fer-nos una idea, com a molt 400 o 500 euros, però la majoria són 100, 200, 300 euros, que clar, dius, bueno, 200 euros aquí no compres ni el pany de la porta, no? Pots fer poca cosa, però allà es dius, compro una maquinària a segona mà, compro temes per aïllar o neveres industrials, d'un parell de neveres industrials i eines per fer pastisseria o que sigui. Allà tots els temes socials, diguéssim, tenen molta repercussió, i per tant el tema alimentari ara està una mica més condicionat pel Covid i tal, però reunions familiars, batejos, funerals, bodes, etc, etc, primeres comunions, aquí ja sabem que és que la societat més laica, aquí no, quasi el, una minoria fa la primera comunió, el 90% potser no fa, allà el 90% fa la comunió, per tant, els 80-90% del clan van a la comunió, per tant, allà sempre, inclús els funerals, doncs, la gent s'esforça i es gasta molta pasta amb tiberi, a fer un bon àpat, pica-pica, després un plat principal, uns postres, no sé què, i la gent es gasta molts calés, dintre del seu minvat potencial econòmic, dius, ostres, una persona que no... que amb prou feines arriba a final de mes i millor s'ha gastat 1.000 euros en un banquet. Culleres. Vull dir, és superimportant per ells el tema associatiu i el tema gastronòmic, molt important.
Pere, ja has esmentat la paraula d'aquest any, el Covid.
Sí, sí.
Com està afectant els projectes de taller?
Clar, està afectant, afortunadament, doncs, tots van rutllant bastant bé dintre de la precarietat que suposa el no fer moltes coses de tipus presencial, perquè bueno, hi ha un acompanyament, és a dir, hi ha un acompanyament per part de la nostra gent, per part de les serves de Sant José que estan allà sobre el terreny, hi ha un acompanyament important i bueno, amb les mesures de seguretat, distàncies, etc., van tirant. Ha minvat, diguéssim, bastant el tema productiu, com aquí, no? Que també hi ha doncs, molts sectors, hostaleria, etc., doncs allà igual aquest tema que comentaven del gastronòmic, de l'agroalimentari, doncs clar... no hi ha limitacions encara al tema mercats i tot això, llavors tenim diversos llocs que van als mercats amb els seus hortets, els seus productes, i la restauració, doncs clar, està molt minvada, el turisme també, i per tant ha repercutit numèricament tots els ingressos d'aquesta gent, no? Però no sota mínims allò de dir, bueno, doncs, aquesta gent ha passat d'estar mínimament bé a ser una classe treballadora, diguéssim, acceptable, a estar a la cuneta social, no en aquest sentit. Hi ha dificultats per això, eh? Igual que aquí, o inclús més acuciants, perquè clar, hi ha les infraestructures, l'Estat, les cobertures socials, els diners que es destinen a, jo que sé, a menjadors, a beques, etc., són ridículs en comparació aquí, i aquí Espanya i Catalunya tampoc són molt, molt quantiosos, però existeix una estructura bàsica, no? Allà aquesta estructura no existeix, no?
I es viu molt al dia amb la venda diària de productes al carrer, cadascú amb la seva activitat, però és una societat
sí.
A Cochabamba que es viu
sí,
molt al
dia,
carrer.
Sí, al dia, sí, és veritat.
I a vosaltres com a ONG, les restriccions d'activitats, d'actes a causa de la pandèmia... us està afectant en la captació de recursos, perquè ja hi ha hagut doncs, altres entitats que ens ho han comentat, no? Òbviament també s'acosten unes dates Nadal on les ONGs doncs, aprofiteu per fer activitats solidàries per recaptar fons, com us
sí,
està
sí.
afectant
clar,
això?
Ens està afectant, el que passa és que nosaltres tenim bastant diversificat els ingressos, és a dir, tenim molts esponsors privats, esponsors públics, doncs com ajuntaments, diputacions, comunitats autònomes, etc. I els ingressos, diguéssim, per activitats, no només d'aquí de Catalunya, sinó d'altres de les 16 seus que tenim, potser representa el 10 o el 15%, eh? Vull dir que no és el que diguis, no és el 90%, per tant, si falla, perquè ara ho estàvem fent quasi tot virtualment, pues, com sobrevius? És a dir, gràcies a això, a diversificar una mica els nostres ingressos, anem tirant, eh? Però sí que hi ha hagut una merma important, perquè clar, si fas 6 activitats i aquí, jo què sé, d'aquestes 5 o 6 activitats recaptes 5.000 euros per dir alguna cosa, o 10.000 euros i ara en recaptes 1.000, doncs clar, hi ha una merma superimportant, però com que no és la principal font de finançament de la nostra entitat, perquè hi ha voluntaris, hi ha gent que fa donacions privades, hi ha empreses, ja ho he comentat, no? Entitats públiques, està més diversificat els ingressos, diguéssim, no ha afectat tant.
Doncs Lápices que escriben futuro és aquest projecte del que hem parlat avui amb Pere Silvente de Taller de Solidaritat. Moltes gràcies, Pere, bon dia.
Molt bé, gràcies a vosaltres. Adéu.
L'Hora del Conte de la Biblioteca es viurà aquest divendres de manera presencial i telemàtica. Unes quantes famílies podran assistir a l'activitat a la sala d'actes de la biblioteca i qui vulgui la podrà seguir en directe per Instagram. El ratolí Valentí descobreix el vi, és el conte escollit per aquesta activitat i la lectura anirà a càrrec de la companyia Patagua. Per poder participar a l'Hora del Conte de manera presencial cal fer inscripció prèvia. Montse Collazos és la directora de les Voltes.
Aquest proper divendres, 23 d'octubre, a les 6 de la tarda, durem a terme una hora del conte adreçada a les famílies amb nens i nenes de més de 4 anys. Aquesta hora del conte es diu El ratolí Valentí descobreix el vi, a càrrec de la companyia Patagua. Hem procurat d'adaptar l'activitat a la situació real que estem vivint en aquests moments, de manera que per assistir a l'hora del conte cal una inscripció prèvia, perquè només unes quantes famílies podran gaudir de l'espectacle que es durà a terme a la sala d'actes de la Biblioteca Les Voltes.
L'activitat es podrà seguir per dos comptes d'Instagram, el de la Biblioteca i el de Cultura de l'Ajuntament, Cultura SB-H. L'objectiu és arribar a més famílies.
Per poder arribar a totes les famílies que des de casa seva quedin fora perquè no tinguin espai a dins, doncs l'Hora del Conte s'emetrà a través d'Instagram del perfil de Cultura SB-H. És el perfil de Cultura de l'Ajuntament.
L'Hora del Conte comença divendres a les 6. Per reservar plaça podeu enviar un correu a lesvoltes@sb-h.cat o bé trucar al 93 656 06 63. S'acosta a Tots Sants i el cementiri amplia horaris a partir de dilluns. També es reforcen les mesures de seguretat per evitar contagis de coronavirus. Del 26 d'octubre al 2 de novembre el cementiri obrirà de 9 del matí a 6 de la tarda i hi haurà una porta d'accés i una altra de sortida. També es controlarà l'aforament per evitar aglomeracions. Totes les persones hauran de portar mascareta, respectar el límit de 6 persones per grup i mantenir distància entre elles. Com cada any es farà una cerimònia especial a la Capella dels Màrtirs del cementiri el 2 de novembre a les 12. Més informació al 93 656 44 60, 93 656 44 60, i al web cementiridesantvicençdelshorts.com. L'oficina de gestió, que es troba al tanatori, també té horari d'atenció especial per Tots Sants el 31 d'octubre i l'1 de novembre de 9 a 2 quarts de 2.
Sant Vicenç del dia.
Doncs nosaltres ho deixem aquí. Gràcies per fer-nos confiança. Tornem demà a la 1. Que vagi bé.